de la voluntat dels ciutadans i de la gent, pensant que és una decisió equivocada.
12 i 4 minuts, és tot de moment. Més notícies a la una.
Més informació a ib3notícies.com.
Bon dia, són les 12 i 5 minuts. Benvinguts. Durant la propera hora vos contarem fets i fetes que han passat, que estan passant o que passaran a la major de les Balears. Per començar, un avís de servei públic perquè Palma tindrà restriccions en el trànsit per mor de les festes d'aquest cap de setmana de Canamunt i Canavall. Se tallarà, per exemple, el carrer Conqueridor avui entre les 7 i les 9 i també la línia centre circular de Palma deixarà de funcionar a partir de les 7. És a dir, que si vos heu de moure pel centre de Palma avui, a partir de les 7, heu de saber que hi haurà talls de trànsit. I diumenge també estarà tallat l'accés a Son Sardina amb motiu del ball d'Escociers i els autobusos que vagin tant a la Garriga com a Son Sardina diumenge estaran tallats. Per tant, atenció, si heu de circular per Palma avui divendres i demà dissabte i diumenge, perquè al centre hi haurà talls per mor de les festes de Canamunts i Canavalls i de la patrona de la Mare de Déu de la Salut, sobretot a Son Sardina. Penseu que estarà tallat. Ara d'aquí un instant precisament peguem un vot fora de la capital, perquè sembla que els pobles de Mallorca han experimentat un augment de població major que Palma. Si mos pensem que Palma està massificada, i parlarem a la balda de Maria de la Salut, que van de, també és el president de la Federació d'Entitats Locals, que junta tots els municipis i llogueres de les illes, per parlar dels municipis que han crescut, però d'una manera que, ja ho veureu, n'hi ha que gairebé han doblat de població. Després peguem un vot a Solla perquè sembla que aquesta calorada i la falta d'aigua no van gens bé per les oliveres. L'oliva de taula possiblement se perdrà. Estan esperant una micona a tomar les olives perquè veurement si plou un poc que doni un poc més de suc a les olives per fer oli, però la de taula llavors dient que per ventura no en podran empotar. Això tramuntana. En el pla, les oliveres del pla se poden regar pas de goteig i no és el mateix cas, però clar, no són exactament el mateix, no són el mateix producte. Després de la nostra radiografia mallorquina xerraran de 700 cases, perquè fa 100 anys que aquestes 100 cases de producció oficial, que se deuen entendre, les cases barates se deuen així, celebren 100 anys, són d'haver 100 habitatges que se varen fer a prop de Pere Guerau el 1925, i precisament demà dissabte compleixen 100 anys. I per què vaig xerrarem de la darrera biografia que s'ha escrit sobre l'impagable Josep Maria Llompart, coincidint en el seu centenari del seu naixement, la seva autora, ni més ni manco que la doctora Pilar Arnau. Així que en Yolanda Ruiz a la producció i en Víctor Hernández en el control tècnic, començam el dia a Mallorca. Ja ho deien de pes bon, la gent és gent, people are people, però de vegades és que n'hi ha molta. Segons un informe del diari Última Hora, la població dels pobles de Mallorca creix a un ritme que no s'havia vist mai. En 25 anys, és a dir, de l'any 2000 ençà, el número de residents dels pobles ha augmentat un 46% més. Què vol dir això? I dels 16 punts més que Palma, que ha crescut un 30%. A Palma mos queixam de la massificació. Idò, demaneu-los en el barret xinès i consells que pràcticament han duplicat el nombre de veïnat. De fet, 40 dels 53 pobles de ciutat de Mallorca ja creixen a un ritme superior a Palma. Parlem amb Jaume Ferriol, president de la Federació d'Entitats Locals. Jaume, bon dia i benvingut de Bellnou. Com estàs?
Hola, molt bon dia. Molt bé, moltes gràcies.
Bueno, hi ha una excepció, que és Escorca, perquè els missioners de Sagrat Cor se'n van anar, i clar, un lloc on hi viuen 300 persones, si se'n van 20, això, les estadístiques, així és. Així com és. Però, per exemple, anem a començar per el teu poble, Maria de la Salut. Perquè, per exemple, vosaltres, en els diaris, en aquest estudi de l'última hora, dius que fa un any i mig a Maria ja va haver una grossa escoleta de 0 o 3 anys, i ara ja hi ha llista d'espera. Jaume.
Efectivament, aquest tant per cent tan gran que ha pujat els darrers 25 anys, jo encara diria més, i la major part d'aquest creixement ha vengut en els darrers 5 anys. Jo crec que una de les principals mesures ha estat el Covid, arrel del Covid. I en altres mos ha passat això. Fa un any i mig vàrem inaugurar l'escoleta, de 0 o 3 anys, i ara mateix ja és plena i hi ha llista d'espera. Clar, aquest creixement és la part negativa cap als ajuntaments del que té, que els serveis queden completament sobrepassats.
Clar, perquè, per exemple, ara, si vosaltres augmenteu de població, ara parlarem dels altres, has d'invertir, has de fer un altre PAC, has de fer una altra escola, has de fer més canalització d'aigua potable, has de posar més contenidors, clar, i el pressupost és que és, no?
És el mateix, no, el pressupost és el mateix. En canvi, han d'augmentar serveis. I una cosa tan senzilla com la recollida de fens, si ve més gent, la brigada municipal o l'empresa que du la gestió de la recollida de fens ha de fer més feina. Clar, si fa més feina, necessita més dobbers. Dobbers que l'Ajuntament no té per l'increment de població. Per tant, és un pei que se mossa que se cova i, al cap i a la fi, és perjudicat a l'Ajuntament, que si no té majors subvencions o majors ingressos, pues no pot donar aquesta millora en els serveis.
Clar, tu ho has dit, d'ençà del Covid i després, en el boom del preu de Palma, jo m'imagino que l'immensa majoria de gent que va en els pobles, no sé si tu has parlat en les altres baldes, per exemple, el Cudi ha augmentat un 78% de població en 25 anys, el Gaida, un 68%, que hi ha meus amics, el Gaidins, ja hi tenen molt d'amics, i mos diuen xaleteros en el Llonguets, perquè anem en el xalet. Des d'aquí una ferrada molt gran, el Gaida. Vini Salem, un 78%. Bunyol, un 58%. Campos, un 71%. Clar, aquí hi ha un forat, sobretot de dobbers, per lo que deies tu ara. Perquè, clar, els pressupostos són els mateixos. I com ho faran tots aquests municipis? Són els mateixos números per donar el mateix servei. Aquí hem de fer un pensament entre totes les institucions, no només els ajuntaments, no, Jaume?
Sí, aquí el que hi ha és, ara vist aquests números, que els ajuntaments ja les coneixíem, que teníem aquest problema, perquè ja fa temps que tenim aquest problema, el que hem de fer és gestionar a futur. A futur es trinxaran a mi termini. I ja fer la previsió de que aquest creixement seguirà. Fins que hi hagi cases per llogar o per comprar, seguirà, perquè la gent vol seguir venguent en els pobles, perquè és més barat que Palma, i vulguis o no, se viu millor. O d'una manera o de l'altra, se viu millor, que hi ha més tranquil·litat, que no les grans ciutats. Per tant, hem de saber gestionar i preveure pues, aquesta millora d'infraestructura, ja sigui de pats, ja sigui d'escoles, d'escoletes, ja a un mig termini, i ja començar a pensar de on trauràs els dobbers, si has de demanar subvencions o com has de fer, per fer aquestes infraestructures.
Clar, per exemple, jo recordo a Marratxí, quan se van fer totes les noves urbanitzacions en els anys 90, Escaulls i tot això nou, van doblar de població, de 10.000 habitants van passar 20.000. Ara hauria de mirar quan són. Però, què passa? Que van haver d'augmentar fins i tot el número de regidors de l'Ajuntament, perquè no se corresponia a la seva població. És a dir, també fins i tot suposa una modificació consistorial, un augment poblacional, no?
Sí, efectivament. El número de regidors que té cada ajuntament està relacionat amb el número de població que tens. Això ve marcat a unes taules a nivell estatal de tota Espanya, i si tu augmentes la població, també augmentes el número de regidors. De fet, en aquestes pròximes eleccions, ara no ho record, però hi ha més de 5 i 6 pobles que augmenten el número de regidors. Això vol dir que en 4 anys han passat el tall de o bé 2.000 habitants o bé 5.000 habitants. I tot ve d'això, d'aquest augment poblacional.
Clar, tu dius que poden repensar el model econòmic, però com podem incidir en la mentalitat de la gent?
No pots. No, això és incidir a la mentalitat de la gent, a la propietat privada, no poden de cap manera. Si una persona troba un lloguer a un poble determinat que li encaixen els seus ingressos i hi val anar, pues tu no pots fer res. Té un llogater que vol llogar i un propietari que li vol llogar a sa casa ja, o li vol vendre, ja està. I aquí ja no entram, si són estrangers o espanyols, aquí ja no entram amb això. Això és, aposta dit jo, que hem de començar a gestionar pensant en som i plaç i en som llarg plaç, perquè tanmateix seguirem i no podem fer res aquí. Tu pots limitar, ara s'està xerrant, de limitar l'entrada de vehicles aquí en l'estiu, a Mallorca. Però tu no pots limitar que venguin a viure 10 persones o 1.000 persones en un any a un determinat lloc. No pots, no. Mentre hagi vivenda per llogar o comprar.
Clar. Clar, i tu dius també que el manco vosaltres, experts en geografia humana que diuen que si hi ha molta població adulta és una bomba de rellotgeria perquè d'aquí 20 anys, jo, per exemple, jo d'aquí 20 anys seré vell i hauré de necessitar assistència. I jo necessitaré una persona que vengui a viure allà per cuidar-me. Però, per exemple, vosaltres, Maria, sí que teniu parelles joves. És així?
Sí. Ha vengut molta parella jove. De fet, nosaltres m'ho hem donat més compte en l'escola de 0 a 3 que no en els serveis socials. És a dir, a la gent més jove, en els bebès, que no a gent major, com acabes de dir tu. Que també se n'han ressentit els serveis socials de gent major, però no la mesura està molt més petita que en els joves. I si hi ha gent, principalment, espanyola, ja sigui d'Espanya, de la península, o ja sigui de Mallorca, que estan visquent a altres llocs, han trobat un lloguer més barat aquí a Maria i han vengut aquí. Però és veritat que gent jove que ha vengut amb nins o fora nins i ja han tingut nins aquí. Ens han nascut bastant de nins aquests 2-3 darrers anys i arrel d'això tenim els problemes de l'escola. Però aquí és vera.
Clar, vosaltres també, per exemple, Maria, és que també és un cas a part, perquè Maria no, com que també has d'anar un poquet a posta, no? O sigui, els nins encara poden sortir a jugar tots sols. Teniu aquestes...
Efectivament, això és el que me diu molta gent. Jo ara recordo un que venia d'Inca, que fa 3 o 4 anys va venir, i diu, jo és que el meu nin no podia sortir de que nostre Inca, i aquí l'envia a comprar, se'n va al parc tot sol, clar, i és vera, encara poden anar tots sols, el meu nin jo en tenc dos de petits, i se'n van pel poble tots sols. Encara hi ha aquesta seguretat. Sí. Quan jo dic que se viu més bé, me refereixen a això. Aquesta seguretat que tens és diferent que Palma, Inca, Manacor, aquests llocs més grans.
De tota manera, també, els palmassans, jo no m'incloes que tenen per dins del pla, però de vegades tenim una mica una idealitzat el que és viure un poble, perquè també ens pensàvem que allò tot és com sigui, un poc el que passa en les penínsules en Mallorca, que se pensen que no feien feina, saps? Que també tenim molt idealitzat, però clar, jo sempre dic que per viure un poble és de benescut, perquè així fas poble, perquè jo sí que sé cert, té molts amics que viuen fora de Palma que no fan poble. Van, entren al cotxe, viven a casa seva i el 7 de mà de matí se'n tornen a sa feina. No fan poble. I això, de vegades, per aventura, els palmassamos haurien de fer mirar. Anar allà, interessar-te, anar al cafè, bon dia, sou mental, visc aquí. No trobes que pecam una micona d'això, de vegades, sí, que venim de fora poble?
No, efectivament, i a més ara ho estem tocant en germà naltros, ara estem en festa en naltros aquí a Maria, i jo, a molt d'aquests que no surten de casa seva, les vaig dir, escoltau, veniu ara a la plaça que això o això altre, i no venen. No, venen a fer feina, venen a dormir, i ja està. I el cap de setmana se'n van a un lloc o a l'altre, però no pas poble. No fan poble. Això sí que mos passa i ho veiem molt. I dic, gent espanyola que se podria integrar perfectament, no té problemes d'idioma ni absolutament res d'això, i no surten de casa seva. O si surten, se'n van a altres llocs del poble, fora del poble.
Però és que això és un doi, perquè això no és anar-te'n a viure un poble, te'n vas a dormir a un poble i aquesta benzina, a més. Sí. No, perquè si no disfrutes de lo meravellós que és estar a una plaça tranquil·la on quasi no hi passen cotxes com aquí a Palma, que és un merder, que és un festel de gent i de cotxes, home, té poc sentit. Això, i després segur que te venen a l'Ajuntament i són els que més exigeixen.
Sí, això sí que passa de vegades. De fet, les conec perquè venen a exigir o a demanar coses, no perquè venguin a nervar ni res d'això, sinó perquè venguin a demanar coses. Sí.
Bueno, també és que se xerra de l'Espanya buidada i aquí passa el contrari.
El contrari.
Tenim plena ocupació, Però, clar, mentre hi hagi casa, perquè comencen a obrir casa, jo no sé com acabarà això. Però ara tu dius ses festes, anem a parlar de coses bones. Dilluns estrenau Caparrots, Jaume, a Maria. Sí. Compte'm, sí. Perquè crec que és l'obra cultural balear, vos ha donat sí. una mà, i dilluns Maria de la Salut estrena Caparrots per la Mare de Déu. Compte'm.
Efectivament, aquí tenim un parell de dotes, l'obra cultural balear de Maria, que són molt actives. I me varen dur aquesta coralla que volien tenir Caparrots a Maria, que no en teníem. Elles mateixes han cercat la història de Maria, com ho podrien enllaçar, i el que han fet ha estat un porqueret, que és aquell nin que s'anava a guardar al parc en 6 o 7 anys, estem xerrant de fa molt d'anys, perquè ho dic perquè penturà gent que no sap que és un porqueret. Yeah. I després han fet una trutja, i ara tenim una trutja en el seu porqueret, i dilluns les estrenam, després de l'ofici major, agafat també un grup de xeremies que tenim aquí, que m'on hi ha davant, i farem un pot de festa. Farem unes carreres de joies, també, damunt la plaça, i farem un pot de festa amb aquests caparrots.
Beníssim.
I que anem d'estrena.
Les festes són sagrades, però no passa res si afegim qualque coseta i més si és nostrada. Jaume, i de molts d'anys, a tots els mariandos, dona-li una ferrada a en Jaume Rovira quan te'l veigis, que és un inquè que se n'ha anat a viure a Maria.
Efectivament.
És així, sí. Fa molt poc que en Jaume viu a Maria, se'n va anar a l'inquè. Sí. I fem feina a Santa Pons, imagina't-se de quilòmetres.
I està encantat d'estar a Maria.
Maria és preciós. Sí, sí. Tot Mallorca és preciós. Jaume Ferriol, balda de Maria de la Salut i president de la Federació d'Entitats Locals. A més, si poden fil a l'agulla i mos entenem entre tots, perquè mos han d'entendre, no mos quedem a remei de cara en el dia de demà. Si hem de ser tants, mos han d'entendre i hem de fer poble. Jaume, bon cap de setmana i moltíssimes gràcies. Una ferrada.
Gràcies, sou per tots.
Nosaltres ara, d'aquí un instant, continuem el Dia Mallorca en la nostra radiografia mallorquina. No vull mogueu. So we're different colors, and we're different breeds, and different people have different needs. It's obvious you hate me, though I've done nothing wrong. I've never even met you, so what could I have done? I can't understand what makes a man hate another man. Help me understand.
Ràdio és participació. En tornar de l'estiu, per preparar el nou curs, n'hi ha que han crescut i necessiten una talla més, o arreglar els doblecs. D'altres no han canviat gaire i poden seguir com abans. Sigui com sigui, tots tornen amb il·lusió.
Avui, doncs, acabem aquesta segona hora.
Bon dia i benvinguts al dia 9.
Benvingudes, benvinguts.
I Vetres Ràdio és un reflexe de la societat. Per això, alguns programes han crescut en dies d'emissió. D'altres han augmentat d'hores. Una bona part s'ha mantingut. D'altres, sense gaire canvi.
Bon vespre, Olias.
Hola a tots.
I tots amb il·lusió renovada per oferir-te els millors continguts.
Agrair-te que sintonitzis aquest punt del dial.
Coneix la nova programació de la ràdio pública. Escolta IB3 Ràdio per FM, a la web, a l'app i sempre que vulguis amb el servei a la carta. Diumenge 7 de setembre, viu les festes de la Mare de Déu de Gràcia a IB3 Ràdio.
Són ses festes, ses festes.
El dia Menorca serem a la plaça del Carme des de les 12 del migdia fins que toquin les dues.
Són les festes de Gràcia.
Vos esperam per celebrar junts les festes de Gràcia, les festes d'amor. Radiografia mallorquina amb Joan Ferrés.
Bon dia, Joan Ferrés, com estàs?
Què tal, bon dia?
Mireu, avui la radiografia mallorquina que mos d'un Joan Ferrés mos serveix per saber què farem els mallorquins i mallorquines els primers dies. I tenim un pla per aquest dissabte que segur que pot interessar molts.
Així és, cada divendres tocarà repassar una mica què podem fer en els propers dies, plans, i avui parlarem de què farem i fins i tot també què fèiem, perquè avui proposam un pla que serveix per fer memòria i promoure el valor comunitari. M'explica enguany, atenció, perquè se celebra els 100 anys de la construcció de les 100 cases. Les 100 cases es troben a la barriada Pere Grau, de Palma. Varen néixer com una iniciativa d'un grup de carters, els quals varen crear una cooperativa per tal de construir cases per la gent obrera. I per celebrar i reivindicar aquesta importància, i do, just demà, dissabte, dia 6 de setembre, poden gaudir el festival El 100 de 700. Serà de les 11 del matí fins les 9 i mitja del vespre, al carrer Pere Llobera i voltants de Palma. I avui volem parlar d'aquesta iniciativa i també d'aquesta història que hi ha darrere amb l'arquitecte, organitzador del festival i també veïnada de les 100 cases. Ella és la Cristina Llorente, que ja saludant. Cristina, què tal? Benvinguda.
Hola, bon dia, gràcies.
Cristina, gràcies per atendre'ns. En Jaume, he de confessar que ahir ja m'ha avançat que eren realment 101 cases, perquè clar, hi havia la casa esporter, no?
No, 102 cases.
102, per ser concret. Veus? 102. Ni 100 ni 101. Com era això? Eren dues més, no?
I tampoc no era la casa d'esporter. No te varen informar. Ben,
Jaume, ara m'ho has corregit.
No, digueu-ho tu.
Cristina, que t'han telefonat, digues.
102.
Mira, efectivament havien de ser 100 cases i una escola. S'havia de fer una escola. Però, finalment, per motius de projecte, aquesta escola no se va poder fer i se va substituir per dos habitatges més.
Ah, veus, o sigui, que sí que van ser habitatges per bé, dues persones, dos veïnats més, no?, que s'hi van sumar.
Una escola que hagués ocupat l'espai de dues cases, és a dir, imagina com havia de ser l'escola, que curiós, 102, ja sabia que no eren 100 exactament, però sabies ben, però no sabies tot res, perdona per la dada.
Bé, Cristina, compta-mos, aquestes 100 cases, 102 ja per ser exactes, quines s'origen, perquè molts hi passejam per de vora, hem arribat voltant per Pere Grau i no ho sabem.
Com tu ho has contat, això va partir d'un grup de carters que va tenir aquesta idea de construir, ells deien, cases humils però de qualitat, i que havien de ser per famílies obreres. No? La condició era que, com a màxim, podien cobrar 8.000 pessetes a l'any i que gran part d'aquests dobbers havien de provenir del seu salari. Bé, varen començar a captar socis per aquesta cooperativa que havien de posar dues pessetes cada setmana. Hi havia una persona que els segellava, diguem, com un àlbum per veure que havien pagat aquestes dues pessetes, i a mesura que s'anaven acabant les cases, s'anaven sortejant entre els cooperativistes. Hem de dir també que aquest projecte va ser obra de l'arquitecte Carles Garau, que era un dels fills de Pere Garau, l'enginyer que dona nom en el barri, i que són cases ben interessants a nivell arquitectònic, perquè bé, són dues illetes i mitja, amb cases totes de la mateixa tipologia, de planta baixa i pis, amb un pati darrere, i cada quatre cases, que era cada una de les unitats, diríem, estava formada per quatre cases, tenen també una cisterna en comú d'aigua.
Uh-huh. Cristina, pel que expliques, pel com va néixer aquest projecte, com s'ha creat aquesta cooperativa, com arquitectònicament també estan situades aquestes cases, clar, ja, a partir que es construeixen, s'ha de crear una comunitat molt unida, també, no?
Clar, hem de pensar que en el moment en què se va construir, estan xerrant dels anys 20-30 del segle passat, això estava llunyíssim del centre de ciutat, no? Estava molt en fora. De fet, això era, tot estava envoltat de camps de metllers, val? I efectivament se va crear com aquesta gran família que tothom que encara queda de ses famílies que varen ocupar aquelles primeres cases o conta, no? Que era com un petit poblet, clar, tothom se coneixia i, de fet, molts eren parents, no? Molts d'aquests cooperativistes que s'anaven animant tots uns en els altres per entrar en el projecte eren parents. I, de fet, això va fer també que en els baixos de moltes de les cases, o de qualcunes de les cases, s'hi fessin comerços. Aquí hi trobàvem una lleteria, una carboneria, dues botigues... Clar, s'anava fent com aquesta petita comunitat amb els serveis que anaven necessitant en cada moment.
Mm-hmm. I un altre... Messi va ben encaminat aquesta vegada. Crec que els terrenys crec que eren de la finca de Sant Coc.
Exactament.
I també crec que hi ha una relació també amb el nom d'avui en dia. Amb la fàbrica, amb una fàbrica de licors que hi havia allà, amb un nom nou que li va donar la barriada La Paloma, que se va dir antigament, perquè hi havia en Suau, fabricava allà Sanís La Paloma, i molta gent li va començar a dir el barri de La Paloma, perquè se feia Sanís de La Paloma. Malament, oficialment no s'hi ha dit mai així. El manco, això és el que molt va arribar fa anys. No sé si s'ha perdut aquesta denominació, perquè fa 30 anys sí que en aquesta part del barri de nou on vic, a La Paloma, així mal dit.
Sí, sí, encara s'emplea i de fet hi ha una associació de veïns que encara és l'associació de La Paloma. Per tant, sí que la gent més gran, diguem, encara coneix aquest barri per aquest topònim, sí, sí.
Cristian, tu has explicat algunes entrevistes per definir aquestes cases. Dius que eren cases humils, però de qualitat. Com eren, arquitectònicament parlant, com eren?
Bé, se tracta de cases fetes amb murs de marès, amb murs de càrrega de marès, amb coberta inclinada i que ja tenen fonaments, val? Que això és una cosa que percebo que, bé, és diríem que és un avanç, i que també se defineixen en el projecte, que és superinteressant, si hi podeu passar a veure-lo per l'arxiu, de l'arxiu municipal, jo amb aquestes llàgrimes, quan vaig veure el projecte, perquè ja Carles Guerau definia com havien de ser les fosses sèptiques de les cases, com havien de ser aquestes cisternes, i com havia de ser, sobretot, la part, diguem, de condicions higièniques de la casa, de salubritat, no? Aquestes cases estaven construïdes a l'empar de la llei de les cases barates, cosa que avui és un poc paradigmàtic, llavors, si voleu, explicant per què. Però aquesta llei de les cases barates deixava molt ben definit quines condicions sanitàries i higièniques havien de tenir en qüestions de ventilació, en qüestions d'il·luminació, cosa que, bé, era bastant moderna, diguem, per l'època en la que se varen construir, no? I bé, basta veure com han aguantat, no?, aquestes cases, tant a nivell d'estructura com a nivell, per exemple, d'humitats, no?, que tothom podria pensar que plantes baixes avui dia podrien estar pleníssimes d'humitats i en canvi no és així, no?
Ara que has parlat de la llei de cases barates, fa poc vam parlar d'aquesta típica casa de fa 100 anys, planta baixa, amb dos aigüessos, persianes verdes, que fa 100 anys se van construir moltes, per exemple, Santa Catalina, de Soledat, i hi havia societats de cases barates com El Hogar del Porvenir en aquell moment, però crec que 700 cases van ser la redenció de l'hogar, que se'n va encarregar. I què eren això de les cases barates? Conta'm.
Bé, era aquesta llei que va sortir un determinat moment per poder construir el que dèiem, no?, aquest lema de cases humils però de qualitat, cases que no fossin costoses de construir però que donessin un habitatge digne a famílies obreres. I aquesta llei, bueno, definia, com hem dit, doncs, tots aquests paràmetres que havien de complir aquestes cases. I com tu bé deies, aquesta festa que feim demà és una celebració, però també vol ser una reivindicació. Perquè tu ara deies que aquestes cases de persianes verdes, de dos aigüessos, que tenen una estètica molt especial i molt característica i molt digna de conservar. I en canvi és una llàstima que hi ha molta gent que no les està conservant com toca. Hem de recordar que aquest conjunt va entrar en el catàleg de protecció d'edificis de l'Ajuntament de Palma fa uns anys i que, per tant, té un cert nivell de protecció especialment de les façanes, on, per exemple, no se poden canviar ni colors, ni materials, ni obertures, és a dir, no pots fer finestres més grosses o més petites, no? I és una llàstima perquè això ha estat passant durant anys mentre no estaven protegides, però ara continua passant. Per tant, també,
o sigui,
amb aquesta festa de demà...
No s'està complint, no, Cristina, en aquest sentit, en la normativa?
En casos puntuals no. S'estan canviant les persianes de fusta per persianes de PVC... En casos molt extrems s'han modificat finestres, s'estan canviant els colors de les fusteries, i clar, totes aquestes coses bueno, és una manera de perdre aquest patrimoni i d'oblidar, no?, aquest valor que tenen les cases, i per això també demà és un esdeveniment també per contar com eren aquestes cases, per contar com i per què s'han de mantenir i perquè la gent en prengui consciència també.
I el que no m'oblida també és, parlant d'aquestes 100 cases, el Festival Arro que teniu demà organitzat, que serà de tot el dia, aquest el 100 de 700, des de les 11 del matí fins a les 9:30, fem-nos una mica de resum, algun titular de què trobarem.
Mira, és de matí, en la tanda des de matí, a partir de les 11 començam amb visites guiades, que les farà na Paula García, historiadora, i mos contarà precisament aquesta història dels habitatges cooperatius. Llavors tindrem muntat una exposició sonora, un espai més íntim, a més d'una exposició en el carrer, que aquesta estarà tot el dia, de fotos de Bartomeu Reus, que quan vengueu ja llegireu qui era, perquè era un personatge important per les 100 cases. A més, és de matí, tindrem concert d'Oliva Trencada, taller infantil i un raconet perquè veïnats i veïnades mos puguin contar records que tinguin de 700 cases i del barri. Llavors tindrem una pausa per anar a fer una sesta de la 1:30 a les 5, val? I llavors de les 5 a les 9:30 tindrem teatre, lectures dramatitzades de Barri Mutant, que ja les vàrem representar fa un temps a moda de microteatre. Tindrem un DJ i tindrem un segon concert de Zulu Zulu. A més de tot això, hi haurà també una paradeta per estampar el nostre propi merchandatge, que convidam a tothom que vulgui dur les camisetes, bosses per estampar. I, evidentment, no podria faltar els llonguets meravellosos de la Lluvinense, que mos posarà una barreta perquè no passem set ni gana.
Està ben a plau, no, per cert, la Lluvinense d'allà, vull dir, serà bon de transportar per mi.
Serà bo de fer. Hauran de travessar el carrer, ja està.
Serà bo de fer. Cristina, una curiositat, també parlant de protecció, no? De garantir també aquest patrimoni. Ara aquestes, algunes d'aquestes 100 cases se venen, a quin preu se venen, també? Com està aquesta situació?
Sí, això és el que deia, no? De la llei de cases barates, i que avui dia en un dels principals portals immobiliaris online en trobam una que l'han reformat i l'estan venent per 600.000 euros. Mm-hmm. Clar, que això és un poc aquesta ombra, no?, de la gentrificació que planeja sempre ja a tots els barris de Palma, que és una veritable llàstima, perquè bé, s'està veient un canvi, no?, de la població de 700 cases. Jo això ho he de dir peixet, no?, perquè jo també fa 9 anys que visc a 700 cases, no som veïnada de tota la vida, però sí que, clar, allò que ha canviat des de que jo vaig arribar és el preu en el que se venen aquestes cases. Ara mateix s'estan venent a preus que...
De quant de metres quadrats estan parlant? Perdona, Cristina, més avanco, per també fer-me una idea.
D'uns 70 metres quadrats.
Sí, 70 metres quadrats de 600.000 euros.
Sí, per tant... Són preus que, evidentment, només se pot permetre a la gent d'alt poder adquisitiu que sol venir del nord d'Europa.
I això... Digues, Cristina, perdona, acaba.
No, que deia que és un problema perquè acaba desplaçant la població local que no pot accedir en aquests preus.
Però, perdona, Cristina, tu ara ja ho dic en sa boca petita, perquè jo ara fa poc que he format part, però la gran diferència, i crec que és una excepció, però és el que tots haurien d'aconseguir fer, és que tu allà on has comprat una casa o el que sigui, o has passat a formar aquella casa, t'has informat de quin és aquell barri, de quin és aquell entorn, no? Una manera d'integrar-se com un tens, no? Que crec que al final és això, vull dir, siguis d'aquell barri, no siguis d'aquell barri, venguis d'on venguis, del país on sigui, lo mínim és obrir aquella primera porta que teva i veure què passa, no?, al voltant.
Sí, i a part jo diria, però això és una fal·làcia, que la gent que ve hauria de veure quines, diguem, es pot adquisitiu de la gent que viu en el lloc, no? Clar. I igual negar-se a pagar determinades barbaritats. Però clar, si tu tens aquests dobbers i t'ofereixen aquesta casa, els apagaràs, no? Per això dic, això és una fal·làcia que no passarà, no? Per això aquí haurien d'entrar altres regulacions o altres intervencions, com podria ser regular els preus de lloguer i de compra-venda, que això, bé, pareix que hi ha una resistència molt grossa a fer-ho i pareix que se pensa que el mercat sempre se regula sol, però el que fa el mercat és, bueno, acabar desplaçant a la població local.
Vos consom en mallorquins i mallorquines, Jaume, xerram d'una qüestió, d'un pla per dissabte, igualment, m'han anat moltes reflexions que també formen part del nostre dia.
Cert, però jo no me cansaré de dir que si un estranger compra és perquè un mallorquí li van. I molts dels problemes que tenim són culpa nostra. Hem de fer un pensament, així com som, en aquesta radiografia mallorquina. Cristina Llorente, en qualsevol cas, mai m'oblidaré que les dues cases, de les 102 cases, havien de ser una escola, perquè fa 10 anys havia tractat i m'havia oblidat. I li he dit que havia de ser pasporte, en el pobre Joan, que ha fet el paperot per culpa meva. Cristina Llorente, demà mos veiem en aquesta festa, de les 11 de matí, en el carrer Pere Llobera, de Palma.
Exacte, vos esperam allà.
Gràcies, Cristina.
Gràcies.
Gràcies, Joan. Dilluns, més radiografia mallorquina. Ara parlam de Soliva.
Sempre hauràs de m'esteu, no dues llesques de pa. Pot ser moreno, pot ser blanc, també el pot torrar. A damunt es caliu, lleva un ai per fregar. Però faràs baferades, ningú se podrà acostar.
Amb oli, que és un mediterrani.
Pan Boli, d'en Rafael Swing. Perquè i de perquè enguany tornarà a ser dolent per Soliva. La sequera que ha fet a Tramuntana ha desbaratat totes les previsions que apuntaven que la campanya seria millor que l'any passat, però com que no plou, les oliveres van derrota batuda. Miquel Gual, president de la cooperativa de Solla, com està la situació? Conta-m'ho, Miquel.
Bon dia. Fotudo. La zona, diguéssim, de lo que nosaltres tenim, la zona de Txol, que allà on pega més a Txol i la zona a prop de la Malla, això està 100% perdut. I a la zona de les faldes de Puig Major i la zona més ombrívoles estem entre un 20 i un 30% perdut. Bueno, per dir que plourà dimarts, però també havia de ploure la setmana passada, que ho vam veure passat lligums, i també havia de ploure a final d'estiu, que hi va haver inclús una alerta taronja i va ploure dins la mà, i jo no sé què dir-te.
És que si no plou la setmana que ve, adeu a tot, no?
Adeu a tot, sí. Sí, sí, perquè bueno, els famosos xubascos de Sant Bartomeu a final de tot no han estat, i ha plogut darrerament a Mallorca molt puntual, zones molt puntuals, que no ha estat cap zona dins la Serra Tramuntana, ha plogut al Cudi i altres bandes, i clar, la nostra olivera mallorquina, bueno, és una valenta, fa mil anys que està a la muntanya, n'ha vist de tot colors, però de cada pit li posa més difícil, o a Sten li posa més difícil.
He llegit que si no plou, les olives com que s'arruen. Se pensa que... Sí, és així. Sí, clar, els hi falta aigua.
Clar, a dir... una olivera és un ésser viu, és un arbre, un ésser viu. I quan ell entra en estrès hídric, com un ésser viu, cerca pues, aigua. Si no la pot aconseguir del sistema reticular, diguéssim, de les arrels, pues, ho cerquen el fruit. I clar, ella va començant a agafar fruit i se va pensint i se va aixugant. Clar, si ara plou, suposem, si es vera que plou dimarts, totes les arruades que no hagin tornat negres, en 0 coma tornaran a inflar. Perquè l'arbre tornarà a agafar aigua de l'arrel, que és d'allà on ha d'agafar l'aigua. Si no plou dins la setmana que ve, la seguirà arruant i ho haurà tot.
I per què deies que afecta... És que m'ho vas explicar l'any passat, però no me'n record. A l'oliva de taula, perquè l'oliva de taula sempre és l'oliva mallorquina. I què passarà, per tant, per l'oliva que feis oli, cervequina i les altres?
Conta'ns bueno, la diferència. Cervequina i Picual són olives que s'han sembrat en el plan, són de regadiu. Aquesta té una producció normal, és a dir, no pensem que enguany hi hagi el que hi va haver fa dos anys, aquelles coes que hi havia s'estafones i tot sí. Això, és a dir, serà un any normal, que ben bé, que ja està bé que sigui un any normal. I, clar, aquí el que perilla és saber oliva de Mallorca, que just en ple a la varietat mallorquina, i aquí el que tenim en perill pues, és l'ús de la cançó, les olives trencades, i les senceres i les negres, que tant ens agrada en els mallorquins, amb un pa amb oli o amb un tros de botifarró. I aquest és el problema. El problema és que l'olivar de muntanya no és de regadiu, és de secar, és a dir, depenent total i absolutament de la climatologia, i enguany ha estat complicada. Sobretot, l'estiu ha estat molt dur i les nits han estat molt dures dins la muntanya. A casa nostra mai passàvem des 14 a 15 graus al vespre i hem tingut vespres de 28 i 29 graus. I clar, és que l'arbre no descansa ni al vespre.
I li cau l'oliva a l'arbre?
Sí, i tant, que li cau.
Cau tota sola, mare
de Déu. Sí. Avui de matí, ahir vespre va fer un poc de vent i avui de matí com m'he aixecat en terra i lluny estesa. I clar, l'oliva que no tenia oli, que no té res, que no serveix ni per fer sabó, ni per fer oli, per fer sabó.
Yeah.
És perdut, és totalment perdut. I ja de dir, bé, tu l'has dit, l'any passat va un any magre, bàsicament perquè veníem d'un any molt bo, les oliveres tenen la seria, un any sí, un any no. Enguany era un any normalet, normal tirant a alt, vàrem abonar, hem esquitat un parell de vegades per la mosca, hem fet tot el tractament, hi havia una oliva grossa, guapa, i l'estem veient caure davant dels nostres ulls. A ningú passa de llarg.
Clar, i allà, com tu has dit, és completament impossible regar de manera artificial l'olivera perquè hi ha els bancals, les marjades, i això és completament
sí,
impossible.
No, no.
En pots regar una, la de davant que teva, sí. Però no se pot fer...
No, que va, ni pot dur camió en cisterna, ni pot dur sol de verda. Ahir van venir els vostres companys de l'informatiu del migdia a fer-nos entrevista i m'he dit, bé, això no ho podies regar. Dic, i tu per pujar aquí, que, com l'has fet? I vaig tornar al com un cotxe petit. I ara pujo un camió en
cisterna. Ara hi venia, clar, exacte.
Diu, sí, és vera.
Exacte.
Estem expenses de... La part positiva, que vol que també he de tirar una part positiva, és que aquests arbres no moriran. És a dir, perdran l'esplet, són capaços d'aguantar mesos, encara sense ploure, que evidentment no estiran mesos, i ells no moriran. És a dir, no passa el mateix que està passant en el Pla de Mallorca, que s'està morint, bé, la Fier ja són mortes, ja fa sols són morts, ja s'està sí. Morint els sí. Garrovers, però garrovers centenaris. L'olivar encara aguanta, entre altres coses, perquè no pous, perquè encara hi ha una estructura, un equilibri mínim, i elles són capaces d'aguantar molt. Però, clar, la seva supervivència depèn d'allà on trobin aigua. I ara, en aquests moments, l'aigua la troben en el fruit.
Exacte. Estan beben del fruit. Quina cosa
m'escolta. Beben del fruit i, a més de morir, pues, perden el fruit, yeah. Sacrifiquen el fruit.
Quina cosa més curiosa de la natura. Com ets la naturalesa.
No, és així, et sàvia.
Sí.
Elles controlen fins allà on poden.
És una pena que jo el manco ho hagi hagut d'aprendre així, perquè això no ho havia pensat mai. Miquel, bé, malament sigui per mal, hem après una cosa, que els arbres, quan tenen set, beben l'aigua dels fruits i nosaltres ens quedem sense el fruit perquè l'arbre mira per ell mateix, mira per la seva supervivència. Sí. Miquel Gual, com sempre, des de la cooperativa de Solla, una ferrada molt gran, i més si la setmana que ve fa una bona ploguda i se'l van com a mínim una part de la oliva d'enguany. Una ferrada molt gran, Miquel.
Molt bé, gràcies. Jo m'encantaria que tindran més gràcies perquè aquest pogut i diria... menjarem olives trencades. Ojalà fos bé.
Lo que a mi m'agraden. Vinga, Miquel, una ferrada molt gran. Salut. Ara d'aquí un minut parlam de la darrera biografia que s'ha fet sobre la figura del professor Llompart, Josep Maria Llompart, traductor, poeta, escriptor. Se titula Mirau quina meravella, mentre em resti un bri de la...
TV3 Ràdio és cultura. Els dilluns, a l'aviador, anam de concurs. A Tawanda, dues parelles hauran de competir contestant a preguntes sobre cinema i sèries, música i arts, teatre i literatura. La parella guanyadora tornarà el dilluns següent. Per participar-hi, cerca una parella de joc i envia'ns les vostres dades personals a aviador@ib3radio.com. Participa a Tawanda, el concurs de preguntes culturals de l'aviador. No badis, comencem aviat.
Com ho fas per triar aquestes històries?
Això és una bona pregunta personal.
Com s'entén el concepte de buit?
És una molt bona pregunta.
I com és el teu llenguatge? I si és sempre igual o va canviant?
És una bona pregunta, ara, Filipe. Me l'han fet moltes vegades.
Que necessita un pinzell per no pensar. Una bona paret seca que pot durar. Quantes jubiles de cosir?
Això és una gran pregunta.
Bona pregunta.
Això és una molt bona pregunta.
És una d'aquestes preguntes difícils de contestar.
Te sap greu contestar?
Ja et pregunto del millor, ara ja...
Entre avui i demà, un programa fet de paraules polisèmiques. De dilluns a divendres a les 10 del vespre, amb Araceli Bosch.
Si un dia vens a casa, te mostraré jardí. Un núvol que tinga el pati i la flor de jessamí. No trobaràs la mar, la mar. Un dia se'n va anar i em va deixar aquí.
Maria del Mar Bonet va ser una de les veus que varen posar música en els poemes de Josep Maria Llompart. I aquesta setmana precisament s'ha publicat Mentre en resta un bri de la nova biografia sobre Josep Maria Llompart, que ha escrit la filòloga Pilar Arnau. Arnau ja havia tractat la figura de Llompart, però ara ha fet una feina com una espècie de viatge a través de la vida d'aquest intel·lectual imprescindible, polifacètic, compromès en la nostra llengua, en la democràcia, en la llibertat. A més, la publicació coincideix en el centenari del naixement de Llompart, que va néixer fa 100 anys, el 1925. Saludem a Pilar Arnau. Pilar, bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia.
Bueno, s'estructura en capítols cronològics, aquesta més te'n resta un bri de la... I primer parla de la infància del poeta. Jo, per exemple, no sabia que va viure a Galícia i per això se pot entendre després la seva sensibilitat com a traductor en el galèc i en el portuguès. Jo això no ho sabia. És a dir, de menut va viure a Galícia amb Llompart.
Sí, bé, el seu pare era militar i el van destinar a Galícia, a Corunya, i va viure aquí. T'he dit aquí perquè jo en aquest moment sóc a Santiago de Compostela, precisament. A un congrés on he parlat de Josep Maria Llompart i Galícia, o sigui, a la part de poeta, traductor i antòleg, no? I per això t'he dit aquí, ha quedat molt bé. I però ell va ser aquí de petit, no? Va ser uns 5 anys... I va sentir parlar gallec, doncs les persones del servei, no?, que treballaven a casa, i probablement les primeres llengües que va sentir va ser el castellà i el gallec.
Que curiós. M'aquella atenció que es títol, perquè hi ha un part precisament de... que la seva història era d'un sacrifici, d'una obligada, i volia creure que també ficàs pèrdua del seu temps, que no cal dir-ho, repetiria sempre que calgui, voluntat de servei que mam no em mancarà mentre en resti un bri de l'home. M'imagino que és d'aquí, de on treus el títol, no?
Exactament. És un text no sé, que manifesta una mica el sacrifici, si tu vols, d'una manera un poc èpica, també. No? Però em va agradar molt aquesta darrera frase. I sí. Bé, a l'editor li va semblar bé i, doncs, endavant. La vam posar com a títol.
També va influir molt amb ell el mestre Miquel Llodrà, m'imagino que va ser aquí a Palma. Se sap on va estudiar, Llompart, de jovenet?
Sí, Llompart va estudiar a l'Institut Ramon Llull. I allí va conèixer en Miquel Llodrà, que és aquesta persona que el va influir tant durant l'adolescència i la primera joventut. Evidentment, després va tenir una gran influència també de la família Vinyes, és a dir, d'en Carnam, que ja acabaria casant-se.
Sí, sí, sí.
Exactament. I na Cèlia, que és la germana. Cèlia Vinyes, la germana d'en Carnam. Però, diguem-ne que les primeres influències... eren lectures que li proporcionava Miquel Llodrà i els llocs on el duia ell, no? Que el duia a les tertúlies literàries o activitats pseudoclandestines que se feien en aquella època.
Clar, perquè és que ell i els seus amics, jo n'he conegut d'amics seus d'aquell temps, se la jugaven un poc perquè anaven a tertúlies en els anys 40, tenien 20 anys, que no sabia si allà hi havia un policia infiltrat, talment. Dit per ells. Tu estaves allà, te podaves deixar rai, no sabies exactament qui tenies a davant, no? I tu havies de mesurar en peu de rei les paraules que deies.
Les tertúlies no eren tan perilloses com ens pensem. Aquelles tertúlies literàries de partir dels anys 42, 44, 45, sí, fins a principis dels 50, no eren tan perilloses perquè les organitzaven persones catalanistes, evidentment.
No? Se coneixien tots, no hi anava cap però, estrany, no?
No parlaven de política,
ja.
No eren anticlericals,
ja.
No eren antifranquistes, al contrari, hi havia algun franquista. En aquella època havia gent que avui diríem d'extrema dreta, no ho sé, això de l'extrema dreta és molt, molt complicat, no? Sí. Però havia gent, diguéssim, molt conservadora, que era molt catalanista, no?
Yeah.
I culturalment molt ben formats, també. Vull dir, això avui en dia ha canviat molt el món,
yeah.
És molt difícil d'imaginar-nos, però en aquella època podia ser així.
I després
ell... aquestes persones... Sí.
I se'n va, se'n va estudiar dret a Barcelona. En Joan Part estudiant dret. Això em crida molt l'atenció.
Per obligació, obligació familiar.
Yeah.
Jo suposo que no, ell no se veia ni com a metge ni com a militar, i clar, li quedava dret per ser notari. Però la família econòmicament no estava molt bé perquè se van arruïnar diverses vegades,
no.
I va haver d'estudiar des de Palma. O sigui, ell era com alumne lliure.
Sí.
Que deuria ser pesadíssim, no? Imagina't estudiar dret sense poder parlar amb altres estudiants. Jo m'ho imagino avorridíssim, però bé.
S'havien d'anar a examinar allà, agafaven el vaixell i cada X mesos, el Jaume III, el vaixell que agafaven aquell temps, el correu, se n'anaven allà a fer l'examen i tornaven descat d'un parell de dies. Una altra curiositat. Subdirector de la revista Papers de Sant Armadans. Això sí que no m'ho puc imaginar, aquesta combinació. El Llompart i en Cela. Mare de Déu, com se duen?
Sembla que es duien beníssim, no bé, sinó beníssim.
Seria per part de Llompart, que era un cavaller educat, perquè en Cela va de personatge, no?
Sí, era molt educat, a més, per a Llompart, a treballar aquests 5 o 6 anys a Papeles, també li va proporcionar conèixer molts escriptors a l'exili, escriptors espanyols que vivien dins de l'Estat, vull dir, també tenir contactes amb altres persones que no hagués tingut mai a Mallorca sense sortir de l'illa o sense aquesta feina que feia. I també pensa que no només era el director literari, també feia traduccions, va publicar articles i va publicar ressenyes també.
No, és que feia, traduïa, escrivia assaig, crítica literària, històries de literatura, prologava un cremull de coses, professor... És que, mare de Déu, jo no sé com li va donar temps a fer tantes coses, i a més, quasi 30 anys com a director de l'editorial Moll.
Sí.
M'imagino que colza que en colza amb Francesc de Borja Moll, no?
Totalment. Que passa Francesc de Borja Moll, es dedica més a altres temes, però sí, totalment. I van treballar junts, tenia els despatxos un costat de l'altre. Però també s'ha de tenir en compte que Llompart és d'una generació que tenien sempre algú que, a veure, algú que li omplia la gelera, no sé si m'entens,
sí,
ell no s'havia de preocupar, arribava a casa, no sé si tenia taula parada, però que tenia el dinar fet, no s'havia de preocupar d'aquestes qüestions domèstiques, perquè era una persona que era d'encarna, que li feia tota la feina.
Exacte.
A banda que d'encarna intel·lectualment era un 10, no? I que venia de família d'esquerres, molt culta.
Jo crec que Doña Encarna i en Llompart són separats intel·lectual per excel·lència de les lletres catalanes, no? Perquè no s'entén un sense l'altre, crec jo, no? Pilar, és impossible.
Jo crec que Llompart sense Encarna no seria, no hagués pogut fer tota la feina que va fer.
Sempre diuen que aquell comentari tan masclista que diuen que darrere d'un gran home...
Però
és que no hagués pogut fer res en Llompart sense l'Encarna. És així?
Home, hagués pogut fer, però no hagués puc fer tot el que va fer.
No tant,
clar,
no tant.
Evident. I, exacte.
Nosaltres el que vull recomanar, perquè més, per exemple, Massot i Montaner ha dit d'allò en part que va ser el millor ambaixador que Mallorca ha tingut en els països catalans. També va estar nascat davant de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana, de l'Obra Cultural Balear. En el llibre, mentre en resta un bridolà, hi ha fragments de cartes inèdites, i també declaracions recollides. Hi ha una investigació, però m'interessa molt, perquè jo coneixia l'obra de Lleopard, però no la seva vida. Molt curiós, però jo no tenia ni idea de com li va venir això d'estudiar, de traduir el portuguès i tal, perquè com que avui en dia te fan estudiar a filologia, una llengua romansa, no sabia si és que era obligatori de tota la vida, però clar, com que ell havia estudiat dret, era autodidacta en els altres sentits. Però mentre resta un bri de leig, està a la banda des d'aquesta setmana, no, Pilar?
Sí, bé, jo ja t'he dit, soc a fora, però sí, és a la venda des de dia 2 o dia 3, no recordo, i és a les llibreries, perquè m'estan enviant fotos els amics llibreters, i això sempre fa il·lusió.
Clar, clar.
I el presentarem a Barcelona la Setmana del Llibre en Català, i a Mallorca el presentarem, farem la presentació oficial a finals d'octubre, segurament.
I doncs, si voleu fer un bon regal, la vida de Lleopard és molt interessant. Mentre en resti un bri de la de Pilar Arnau, ja és a la banda, i me'l mostra aquell Lleopard vital, la seva vida. Què va fer? A banda de ser un gran escriptor, poeta, tots recordem els seus poemes de Mondragó, però va fer un cremol de coses més: crític literari, historiador, professor, i anava per notari. Ara imagina, tanta sort que ho va deixar anar. Pilar Arnau, gràcies per regalar-nos aquesta nova biografia de Lleopard, i bon cap de setmana. Moltíssimes gràcies i enhorabona.
Moltes gràcies.
Nosaltres mos n'anem fent dilluns, bon cap de setmana, tornem dilluns a les 9 amb el dia, i a les 12 amb el dia a Mallorca. Salut a tots.